Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, dilluns 1 de desembre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Cap de setmana marcat per la pesta porcina africana. Aquest brot detectat a Collserola ha fet que hi hagi molts moviments des del govern de la Generalitat, des de l'Ajuntament de Sant Cugat amb recomanacions i, sobretot, posar en alerta a la ciutadania. Però avui també us parlarem del nombre de persones sense llar a Sant Cugat, que es dobla en un any. Són titulars destacats d'un informatiu, volíem dir, que he marcat per aquesta detecció de diversos casos de pesta porcina africana a Cerdanyola, que ha activat un pla d'emergència sense precedents a l'entorn metropolità. Sant Cugat queda dins del radi de màxima restricció de 6 quilòmetres, el que suposa el tancament immediat del medi natural i l'activació de mesures extraordinàries. I ara el que farem és repassar la cronologia i també alertar del que heu de fer. Doncs bé, el que us hem d'explicar és que el divendres es van detectar els dos primers casos confirmats de pesta porcina africana a l'estat des del 1994 en senglars trobats morts prop de la Universitat Autònoma de Bellaterra, l'UAB. Posteriorment es van localitzar 12 més pendents de confirmació. La Generalitat va activar un pla de contenció d'emergència amb restriccions immediates per evitar la propagació. Quines són les restriccions que afecten a Sant Cugat? Doncs dins d'aquest radi, de 0 a 6 quilòmetres, la zona catalogada com d'infecció, on s'imposen mesures més estrictes. Per exemple, s'ha tancat tot l'accés al medi natural, prohibides totes les activitats de casa, treballs forestals i qualsevol activitat en zona rústica, instal·lació de barreres físiques i químiques, trampes per controlar el moviment de senglars i activació d'operatius conjunts d'agents rurals, Mossos, Seprona i tècnics del departament. Per què és important no accedir a l'entorn natural? Doncs per aquesta zona de contenció i aquest contagi. Amb Collserola està tancat? Doncs sí, perquè tot el parc natural està tancat a les activitats de lleure, ja sigui a peu, en bicicleta, amb activitats organitzades. Això forma part de la zona de vigilància ampliada de 6 a 20 quilòmetres que afecta 64 municipis. Nosaltres el que hem fet és copsar l'opinió de la gent que s'apropava.
I res, m'he trobat amb aquesta tanca i que no es pot accedir. Anava, volia agafar el camí de Can Borrell, però no puc entrar llavors.
Suposo que és molt aviat i llavors doncs, han de prendre mesures per saber sí. Com està el tema.
No ens queda un altre, no ens deixen passar el lloc.
Cerdanyola no estava tancat, estava obert. Jo he trobat ciclistes com jo, i hem passejat els gossos i... No, i ara he arribat aquí a Sant Cugat i m'he trobat això, que estava tancat aquí.
Doncs ja ho veuen, la ciutadania no ha fet massa cas, alguns, i d'aquesta manera doncs, hi ha hagut reacció del govern de la Generalitat, que ha desplegat un dispositiu intensiu que inclou cerca activa d'animals morts i recollida de mostres, trampes de captura i punts de desinfecció. I a més, també, avui, és a dir, s'espera l'arribada de la unitat militar d'emergències especialitzada en control cinegètic. És moment d'escoltar Òscar Ordeig, el conseller de Salut.
Tolerància zero, aquell que posi en risc les actuacions de control cinegètic que s'estan fent, o aquell que posi en risc la propagació, encara que sigui voluntària i involuntària accidental, que posin en risc la propagació del virus que tindria unes conseqüències nefastes.
Doncs això deia el conseller de Salut, Ramaderia i Pesca, i en aquest cas doncs, també hem volgut conèixer l'opinió d'altres persones, i en aquest cas veus autoritzades, veus expertes, per exemple, en francès, Accensi. Ell és investigador de l'IRTA Cresa i, a més, professor de l'UAB. Ha analitzat aquest brot de pesta porcina africana, Collserola, a través de Cugat Mèdia. I aquestes són les dues respostes més interessants de francès, Accensi.
El missatge que m'agradaria fer arribar d'entrada, tranquil·litat, als seres humans, les persones no hem de patir per aquest virus, no ens afectarà en absolut, i sobretot el que sí que hem de fer és una responsabilitat per no escampar aquest virus fora de les zones on circulen. L'hipòtesi més plausible és que hagi estat un animal que ha estat en contacte amb material contaminat per aquest virus, d'acord? Pot ser que hagi menjat algun rest alimentari que estigués contaminat pel virus o hagi estat en contacte amb alguna altra mena de material contaminat.
Això és el que deia, en aquest cas, el Francesc Asensi, tornem a reiterar-ho, investigador de l'IRTA Cresa. Un cap de setmana marcat per aquestes restriccions. Veurem si avui finalment arriba l'UME a Collserola.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
I també us hem de parlar d'un altre dels temes capdals d'aquest cap de setmana. El Mercat Vell de Sant Cugat ha celebrat una nova etapa amb ocupació plena. L'espai ha acollit activitats durant tot aquest dissabte i escoltem un dels establiments gourmets i, en aquest cas, Lluís Martínez.
Jo només espero que funcioni bé i us agradi molt. Recollirem totes les coses que ens vulgueu dir, per les crítiques sempre són benvingudes i, per tant, intentar arreglar i tenir un espai que sigui referent a la ciutat i per què no, més enllà de la ciutat, no? Que la gent pugui venir a gaudir d'aquest casc antic que tenim, aquest casc històric de Sant Cugat, que crec que és una referència a tot el Vallès.
I per acabar, us parlem d'altres qüestions, en aquest cas d'esports, perquè el DSB Club Voleibol Sant Cugat s'ha classificat per a la Copa de la Reina per cinquena vegada a la seva història i ho ha fet a falta dues jornades. Tercer, amb 18 punts, aquesta jornada rebrà el Tenerife al pavelló de Valldoret. Fins aquí aquest repàs al cap de setmana marcat per aquest brot de pesta porcina africana que afecta Collserola, tancaments i també avui a les escoles. En aquest cas, el camí de l'escola a l'Avenç s'obrirà, però evidentment estarà precintat i s'haurà d'anar per on marqui la policia local. I d'altres qüestions, per exemple, l'escola de la Floresta també s'haurà de seguir aquest camí marcat. Estarem pendents durant tot el dia, evidentment, d'aquesta evolució. Doncs fins aquí aquest Infomatí. Dilluns 1 de desembre us ha parlat Joan Garcia, que acabin de passar un molt bon dia i una molt bona setmana. Adéu-siau.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan Garcia. Avui us hem de parlar de la pesta porcina africana. Es va detectar aquest divendres i aquest cap de setmana ha tingut continuïtat i molta. De fet, Sant Cugat es troba en un radi principal i destacat de 6 quilòmetres i això afecta directament algunes de les decisions que s'han pres. Per exemple, tancar el Parc Natural de Collserola a cap activitat de lleure. S'ha precintat tota la zona, s'han buidat i s'han netejat papereres i contenidors amb més freqüència i també ha quedat ben clar que la ciutadania ha de fer cas d'aquest missatge final de les autoritats. Tot i això, el govern ha demanat a l'Estat mobilitzar l'UME per controlar la pesta porcina africana. Escoltem les declaracions d'Òscar Ordets.
Tolerància zero, aquell que posi en risc les actuacions de control cinegètic que s'estan fent o aquell que posi en risc la propagació, encara que sigui voluntària i involuntària accidental, que posin en risc la propagació del virus que tindria unes conseqüències nefastes.
De moment s'espera l'arribada de l'UME a Sant Cugat aquest dilluns a petició del govern de la Generalitat. A Sant Cugat també hem d'explicar que les dues escoles que tenen camins tocant en Collserola, l'escola del camí Avenç, en aquest cas el centre escolar que tindrà el camí obert, però senyalitzat, i la policia local marcarà una mica el camí d'arribada fins al centre. I a l'escola La Floresta també hi haurà indicacions, senyalitzacions, perquè tothom tingui clar com ha d'arribar. I si fem una miqueta de coneixement sobre aquesta pesta porcina africana, hem parlat amb Francesc Asensi, és investigador de l'IRTA Cresa, i ha deixat ben clar que l'arribada d'aquest brot pot ser que un animal hagi entrat en contacte amb material contaminat per aquest virus. No afecta les persones, només porcs i senglars. Per tant, diu que cal ser responsables per no escampar-lo fora de les zones on circula aquest virus. Com veieu, pendents d'aquesta pesta porcina africana i la seva evolució. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fem un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fem agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia. Dilluns 1 de desembre comença l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Cap de setmana marcat per la pesta porcina africana. Aquest brot detectat a Collserola ha fet que hi hagi molts moviments des del govern de la Generalitat, des de l'Ajuntament de Sant Cugat amb recomanacions i, sobretot, posar en alerta a la ciutadania. Però avui també us parlarem del nombre de persones sense llar a Sant Cugat, que es dobla en un any. Són titulars destacats d'un informatiu, volíem dir, que he marcat per aquesta detecció de diversos casos de pesta porcina africana a Cerdanyola, que ha activat un pla d'emergència sense precedents a l'entorn metropolità. Sant Cugat queda dins del radi de màxima restricció de 6 quilòmetres, el que suposa el tancament immediat del medi natural i l'activació de mesures extraordinàries. I ara el que farem és repassar la cronologia i també alertar del que heu de fer. Doncs bé, el que us hem d'explicar és que el divendres es van detectar els dos primers casos confirmats de pesta porcina africana a l'estat des del 1994 en senglars trobats morts prop de la Universitat Autònoma de Bellaterra, l'UAB. Posteriorment es van localitzar 12 més pendents de confirmació. La Generalitat va activar un pla de contenció d'emergència amb restriccions immediates per evitar la propagació. Quines són les restriccions que afecten a Sant Cugat? Doncs, dins d'aquest radi, de 0 a 6 quilòmetres, la zona catalogada com d'infecció, on s'imposen mesures més estrictes. Per exemple, s'ha tancat tot l'accés al medi natural, prohibides totes les activitats de casa, treballs forestals i qualsevol activitat en zona rústica, instal·lació de barreres físiques i químiques, trampes per controlar el moviment de senglars i activació d'operatius conjunts d'agents rurals, Mossos, Seprona i tècnics del departament. Per què és important no accedir a l'entorn natural? Doncs per aquesta zona de contenció i aquest contagi. Amb Collserola està tancat? Doncs sí, perquè tot el parc natural està tancat a les activitats de lleure, ja sigui a peu, en bicicleta, amb activitats organitzades. Això forma part de la zona de vigilància ampliada de 6 a 20 quilòmetres que afecta 64 municipis. Nosaltres el que hem fet és copsar l'opinió de la gent que s'apropava.
I res, m'he trobat amb aquesta tanca i que no es pot accedir. Anava, volia agafar el camí de Can Borrell, però no puc entrar llavors.
Suposo que és molt aviat i llavors doncs, hem de prendre mesures per saber sí. Com està el tema.
No ens queda un altre, no ens deixen passar el lloc.
Cerdanyola no estava tancat, estava obert. Jo he trobat ciclistes com jo, i hem passejant els gossos i... No, i ara he arribat aquí a Sant Cugat i m'he trobat això, que estava tancat aquí.
Doncs ja ho veuen, la ciutadania no ha fet massa cas, alguns, i d'aquesta manera doncs, hi ha hagut reacció del govern de la Generalitat, que ha desplegat un dispositiu intensiu que inclou cerca activa d'animals morts i recollida de mostres, trampes de captura i punts de desinfecció. I, a més, també avui, és a dir, s'espera l'arribada de la unitat militar d'emergències especialitzada en control cinegètic. És moment d'escoltar Òscar Ordeig, el conseller de Salut.
Tolerància zero, aquell que posi en risc les actuacions de control cinegètic que s'estan fent o aquell que posi en risc la propagació, encara que sigui voluntària i involuntària accidental, que posin en risc la propagació del virus que tindria unes conseqüències nefastes.
Doncs això deia el conseller de Salut, Ramaderia i Pesca, i en aquest cas doncs, també hem volgut conèixer l'opinió d'altres persones, i en aquest cas veus autoritzades, veus expertes, per exemple, en Francesc Accensi, ell és investigador de l'IRTA Cresa i a més professor de l'UAB. Ha analitzat aquest brot de pesta porcina africana, Cuixarola, a través de Cugat Media. I aquestes són les dues respostes més interessants de Francesc Accensi.
Missatge que m'agradaria fer arribar d'entrada, tranquil·litat als éssers humans, les persones no hem de patir per aquest virus, no ens afectarà en absolut, i sobretot el que sí que hem de fer és una responsabilitat per no escampar aquest virus fora de les zones on circulen. L'hipòtesi més plausible és que hagi estat un animal que ha estat en contacte amb material contaminat per aquest virus, d'acord? Pot ser que hagi menjat algun rest alimentari que estigués contaminat pel virus o hagi estat en contacte amb alguna altra mena de material contaminat.
Això és el que deia, en aquest cas, el Francesc Accensi, tornem a reiterar-ho, investigador de l'IRTA Cresa. Un cap de setmana marcat per aquestes restriccions. Veurem si avui finalment arriba l'UME a Collserola.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
I també us hem de parlar d'un altre dels temes capdals d'aquest cap de setmana. El Mercat Vell de Sant Cugat ha celebrat una nova etapa amb ocupació plena. L'espai ha acollit activitats durant tot aquest dissabte i escoltem un dels establiments gourmets i, en aquest cas, Lluís Martínez.
Jo només espero que funcioni bé i us agradi molt. Recollirem totes les coses que ens vulgueu dir, per les crítiques sempre són benvingudes, i per tant intentar arreglar i tenir un espai que sigui referent a la ciutat i per què no més enllà de la ciutat, no? Que la gent pugui venir a gaudir d'aquest casc antic que tenim, aquest casc històric de Sant Cugat, que crec que és una referència a tot el Vallès.
I per acabar us parlem d'altres qüestions, en aquest cas d'esports, perquè el DSB Club Voleibol Sant Cugat s'ha classificat per a la Copa de la Reina per cinquena vegada a la seva història i ho ha fet a falta dues jornades. Tercer, amb 18 punts, aquesta jornada rebrà el Tenerife al pavelló de Valldoret. Fins aquí aquest repàs al cap de setmana marcat per aquest brot de pesta porcina africana que afecta Cuixarola, tancaments i també avui a les escoles. En aquest cas, el camí de l'escola a l'Avenç s'obrirà, però evidentment, estarà precintat i s'haurà d'anar per on marqui la policia local i d'altres qüestions. Per exemple, l'escola de la Floresta també s'haurà de seguir aquest camí marcat. Estarem pendents durant tot el dia, evidentment, d'aquesta evolució. Doncs fins aquí aquest Infomatí. Dilluns 1 de desembre us ha parlat Joan Garcia, que acabin de passar un molt bon dia i una molt bona setmana. Adéu-siau.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan Garcia. Avui us hem de parlar de la pesta porcina africana. Es va detectar aquest divendres i aquest cap de setmana ha tingut continuïtat i molta. De fet, Sant Cugat es troba en un radi principal i destacat de 6 quilòmetres i això afecta directament algunes de les decisions que s'han pres. Per exemple, tancar el Parc Natural de Collserola a cap activitat de lleure. S'ha precintat tota la zona, s'han buidat i s'han netejat papereres i contenidors amb més freqüència i també ha quedat ben clar que la ciutadania ha de fer cas d'aquest missatge final de les autoritats. Tot i això, el govern ha demanat a l'Estat mobilitzar l'UME per controlar la pesta porcina africana. Escoltem les declaracions d'Òscar Ordeig.
Risc, les actuacions de control cinegètic que s'estan fent, o aquell que posi en risc la propagació, encara que sigui voluntària i involuntària accidental, que posin en risc la propagació del virus que tindria unes conseqüències nefastes.
De moment s'espera l'arribada de l'UME a Sant Cugat aquest dilluns a petició del govern de la Generalitat. A Sant Cugat també hem d'explicar que les dues escoles que tenen camins tocant en Collserola, l'escola del camí Avenç, en aquest cas el centre escolar que tindrà el camí obert però senyalitzat i la policia local marcarà una mica el camí d'arribada fins al centre. I a l'escola La Floresta també hi haurà indicacions, senyalitzacions perquè tothom tingui clar com ha d'arribar. I si fem una miqueta de coneixement sobre aquesta pesta porcina africana, hem parlat amb Francesc Accensi, és investigador de l'IRTA Cresa, i ha deixat ben clar que l'arribada d'aquest brot pot ser que un animal hagi entrat en contacte amb material contaminat per aquest virus. No afecta les persones, només porcs i senglars. Per tant, diu que cal ser responsables per no escampar-lo fora de les zones on circula aquest virus. Com veieu, pendents d'aquesta pesta porcina africana i la seva evolució. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Les fotos mogudes.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Some call it faith, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found ours. So thank you, stars. There are no winds that can blow. Heart. To some it's a feeling in the heart, and when you're out there on your own, it's the way back
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la reunió que hi haurà aquest dilluns entre el govern central, la Generalitat i el sector a Madrid per abordar la crisi de la pesta porcina africana focalitzada a Collserola. Mentre avui s'espera l'arribada de més efectius de la Unitat Militar d'Emergències per col·laborar en les tasques de contenció i d'atac del brot, el Ministeri i el Departament posaran damunt la taula més mesures per evitar la propagació d'un brot perimetrat al radi de Cerdanyola del Vallès, amb almenys 8 senglars infectats i sense cap contagi a la quarantena de granges de porcs ubicades al radi de vigilància. Mentrestant, segueix vigent la prohibició d'accés al Parc Natural de Collserola i la preocupació per l'impacte econòmic d'aquesta crisi és màxima, tenint en compte que el porcí és el principal sector agroalimentari exportador de Catalunya. En aquest sentit, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha reclamat consciència a la ciutadania i urgència a les administracions.
Al departament li demanem mesures, sobretot mesures preventives que no pugui traspassar a altres zones de Catalunya. Penseu que els ports senglars corren 40 quilòmetres al dia. Vull dir, d'un dia per l'altre poden estar en una altra zona. Vull dir, de Barcelona a Lleida en un dia i mig estan. I és molt important prevenir i bloquejar aquella zona, sobretot.
Tot seguit tornarem a connectar amb un dels accessos al Parc Natural de Collserola per veure quin és el grau de compliment de les restriccions d'accés. També aprofundirem sobre les característiques d'aquesta pesta porcina africana i el seu impacte i ho farem en conversa amb Francesc Accensi, que és investigador de l'IRTA i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les noves infeccions pel virus de la sida a Catalunya es mantenen estables. L'any passat es van registrar prop de 500.000 de casos, que és un nombre similar als diagnòstics fets des del 2019. L'Organització Mundial de la Salut promou enguany el lema 0 morts per sida el 2030. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Farem una radiografia de la sida d'aquí a uns minuts amb Eugènia Negredo, que és la cap de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol. I a partir d'avui, circular per la zona de baixes emissions sense etiqueta ambiental ni autorització serà motiu de sanció a Reus, Terrassa i Sabadell. De seguida establirem connexió en directe amb aquest darrer municipi del Vallès per veure com van les primeres hores d'entrada en vigor. La secretària de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, Gina Montesinos, ha destacat fa uns minuts aquí al Notícies en xarxa els beneficis d'aquesta mesura que es va implantant progressivament a les ciutats del país.
A veure, nosaltres sempre hem estat a favor de les zones de baixes emissions i de qualsevol sistema que serveixi per no afectar tant a la butxaca de l'usuari i aquests ingressos que tenim de forma més extraordinària puguin servir com a finançament creuat amb el transport públic.
Gesta del Girona, que ha deixat el Real Madrid sense liderat de primera en favor del Barça. Els blanquivermells han empatat a un amb el conjunt blanc gràcies a un gol d'Unahi que Mbappé va igualar de penal. El punt sumat permet als gironins empatar amb l'Osasuna, que marca la permanència i deixa el Barça líder en solitari amb un punt més que els madridistes. I greu lesió d'Aitana Bonmatí, la de Sant Pere de Ribes s'ha trencat el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola que prepara la final de la Nations League. La migcampista ha abandonat la concentració per passar proves mèdiques a Barcelona i començar ja la recuperació. L'Ajuntament de la capital catalana impulsarà la creació de Narrar Barcelona, una residència d'escriptura internacional per a autors llatinoamericans dotada amb 80.000 euros. Això ho ha anunciat aquest diumenge l'alcalde Jaume Collboni en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, on la capital catalana n'és la ciutat convidada.
Notícies en xarxa, edició matí.
Reunió aquest dilluns entre el govern espanyol, la Generalitat i el sector a Madrid per abordar la crisi de la pesta porcina africana focalitzada a Collserola. Una trobada en la qual es posaran damunt la taula mesures per evitar la propagació del virus i s'analitzaran les compensacions econòmiques per l'impacte directe en els productors i en els mercats. I tot plegat mentre avui també s'espera l'arribada de més efectius de la Unitat Militar d'Emergències a petició de la Generalitat per tal de col·laborar en les tasques per contenir i atacar el brot. Mentre continua la restricció en l'accés al Parc Natural de Collserola, de moment s'han confirmat almenys 8 senglars morts a Cerdanyola que podrien ser víctimes de la pesta. Sigui com sigui, les anàlisis que s'han fet a la quarantena de granges de porcs al radi de vigilància han donat negatiu i no hi ha cap cas sospitós més. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit de manera telemàtica des de Mèxic una reunió d'urgència en les darreres hores per abordar la crisi i s'ha fet una crida a la ciutadania per respectar les prohibicions en la mobilitat al parc. Òscar Ordeig és conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Estem en crisi sanitària, hi ha restriccions, hi ha prohibició d'accedir al medi natural, especialment al radi dels 6 quilòmetres. Ja hem demanat, hem fet la tramitació formal per tal de que els especialistes cinegètics de la UME es puguin incorporar també en aquestes tasques especialistes i molt important que les fem de manera coordinada i ràpida.
D'entendre millor aquesta malaltia i el risc que representa, busquem ara una veu experta, la de Francesc Accensi, que és investigador de l'IRTACRES, el Centre de Recerca en Sanitat Animal, i també és professor de la UAB, l'Autònoma. Molt bon dia, senyor Accensi.
Bon dia, Reis.
Quina és exactament aquesta malaltia, la pesta porcina africana? En què consisteix?
La pesta porcina africana és una malaltia vírica contagiosa que afecta a porcs i a senglars. En cap cas afecta, ja sé que ho hem dit moltes vegades, però no ens cansarem de dir-ho, en cap cas afecta a les persones ni a la resta d'animals, o sigui, ni gossos, ni gats, ni res. Per aquest aspecte, ningú ha de patir per això. El que passa és que sí, en el cas dels porcs i els porcs senglars, aquests s'infecten per aquest virus que produeix una mort segura en el terme d'una setmana, més o menys. Vull dir, és una malaltia greu en el cas dels porcs.
És una malaltia greu per als animals i també greu per als ramaders, no? Sobretot aquesta urgència i aquesta gravetat i reacció és per l'impacte que pot tenir en el sector primari. L'impacte econòmic.
Efectivament. Tota aquesta reacció que està tenint el govern de confinar granges, enviar tots aquests forestals pentinant la zona, és degut al greu impacte econòmic que té sobre el comerç. Vull dir, pels humans això no és cap problema, per la resta d'animals això no és cap problema, però, clar, és una patacada econòmica pel país i és per això que s'està reaccionant i crec que ve d'aquesta manera, amb contundència, amb aquesta rapidesa.
Aquesta malaltia ja s'estaven donant casos, en l'actualitat, a Itàlia i a França. Se sap com ha pogut arribar fins a Collserola?
Bé, perdona que corregeixi, a França, que sapiguem, no tenim cap cas. Els casos més propers els tenim a Itàlia i a Alemanya, entre d'altres països europeus, però el més proper que tenim és Itàlia i Alemanya. Com ha arribat aquesta malaltia aquí? Aquesta malaltia, els senglars, es contagien per tres camins possibles. Un, per contacte directe animal infectat, animal no infectat, contacte directe estret, els animals es contagien. Una altra manera de contagi és que un senglar consumeixi un aliment contaminat o hagi estat en contacte amb un material contaminat pel virus. I la tercera forma de contagi descrita és per picada d'una paparra que es troba en Àfrica, que és on té origen aquesta malaltia, unes paparres que són el vector natural de transmissió d'aquest virus. Com que aquestes paparres no les tenim a Catalunya, la hipòtesi de les paparres queda descartada. Com que a Catalunya és, vaja, no pot haver arribat un animal, un senglar malalt des del nord d'Itàlia, des de l'est d'Alemanya fins aquí, perquè s'hauria mort pel camí, o bé hauria estat detectat a França, o bé haurien tingut el cas no al centre de Catalunya, sinó a dalt de tot, també podem descartar aquesta hipòtesi. Per tant, l'única hipòtesi en la que ens veiem advocats és que un senglar hagi estat en contacte amb un material contaminat, el més probable és que hagi consumit un aliment contaminat amb aquest virus.
I de què serveix aquesta restricció de persones al parc?
Això és important. Igual la gent està pensant, ui, no volen que anem al parc perquè això pot ser perillós. En cap cas. De fet, perillós per a les persones. El perill d'accedir al parc, el motiu d'aquestes restriccions és que nosaltres, les persones, no traiem el virus sense voler d'aquesta zona on circula. Si pel que sigui, anant d'excursió, caminant, trepitgem per allà on ha passat un senglar que hagi estat infectat i hagi perdut una mica de sang o hagi vomitat o una defecació i se'ns queda les botes i el ser el virus resistent al medi ambient l'extraiem de la zona, aquí és on hi ha el perill, perquè estarem expandint el virus des d'allà on el volem contenir. I si contenim el virus allà on circula, anem camí de l'èxit. Si el virus s'escampa, anirem pel pedregar.
Francesc Accens, investigador de l'IRTA Cressa i professor de l'UAB, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xarxa. Fins a la propera. Bon dia.
Moltes gràcies a tu, Thaís. Gràcies.
I malgrat la prohibició d'accés al Parc Natural de Collserola dictada per la Generalitat per evitar la propagació del brot de pesta, aquest cap de setmana han estat molts els excursionistes despistats que han arribat a l'espai natural i han hagut de fer marxa enrere. Per comprovar si avui s'estan respectant les restriccions, anem en directe a un dels accessos del parc situat al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, on tenim els companys Manel Gómez i Anna Ruiz. Anna, bon dia de nou.
Hola, Thaís, bon dia. I hem pogut constatar que continua havent-hi excursionistes despistats que entren al port de Collserola, tot i que els accessos s'han tancat. Estem just, Thaís, davant la plaça Mirella, Esplugues de Llobregat, i us mostrem en aquests moments un dels accessos pels quals es pot entrar al port de Collserola aquí a Esplugues de Llobregat a través del passeig de les Aigües. És aquest, està tancat de la mateixa manera que el centenar de accessos que es reparteixen per tot el perímetre del Parc de Collserola, que engloba diferents municipis de tres comarques catalanes. Elles són el Barcelonès, el Vallès i el Baix Llobregat. Collserola està blindada per evitar que s'escampi aquest virus i s'han instal·lat rètols informatius en els diferents accessos que informen els usuaris, els esportistes, les famílies, els excursionistes, els vianants, que no poden accedir al Parc de Collserola. Tot i això, a més d'alguns despistats, hi ha d'altres vianants, d'altres excursionistes que no estan disposats a renunciar a les seves rutines diàries. És l'exemple d'aquestes dues veïnes de la zona que han decidit seguir amb les seves rutines, i aquestes rutines són les d'un passeig matinal al Parc de Collserola.
Intentarem, depèn del que veiem, igual ens donem mitja volta i baixem. Ara ho parlarem amb la meva germana, a veure què diu. Hasta aquí no ho sabia, hasta aquest punt no, jo crec que era per precaució per nosaltres, però bueno, si ja que tornem enrere, tornem, no hi ha cap problema, no me posaré a males amb ningú.
Sabíem que havien dit que tancaven els accessos perquè creien que trobaríem policia o perquè deien que vindrien els soldats. Va dir així que posava a Google. Però que hi ha moltes entrades, nosaltres venim d'aquí dalt de la muntanya, per tant no hem trobat res tancat. Clar. I hi ha gent que ve de Sant Just, caminant fins aquí.
I davant els incompliments, les administracions estan sent en les últimes hores molt més estrictes, avisen de la imposició de multes en els casos dels infractors que decideixen continuar disfrutant del Parc de Collserola, tot i aquests moments crítics, com a conseqüència de l'aparició de la brot de pesta porcina, que ha aixecat les alarmes no només del sector porcí, també de totes les administracions i de part de la població, que sí, segueix les instruccions de no accedir per cap dels accessos repartits per tot el perímetre del parc a Collserola.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe des de Collserola. Bon dia. I la preocupació per l'impacte econòmic d'aquesta crisi és majúscula, tenint en compte que el porcí és el principal sector agroalimentari exportador i un terç de les vendes internacionals són fora de la Unió Europea. El comerç exterior de productes porcins el 2023 a Catalunya va representar més de la meitat a escala espanyola, segons un informe del Departament d'Agricultura. Ara mateix una tercera part de les exportacions estan bloquejades pel brot detectat a Collserola. D'aquí que la preocupació entre el sector ramader sigui alta, tal com ha reconegut fa pocs minuts a la xarxa Carol Aixut, que és responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i que ja fa temps diu que demanen al departament una bona política preventiva.
El problema és que des de fa molt temps que demanem al Departament d'Agricultura, al Departament de Sanitat Animal, de que comencéssim a fer preparacions pel tema de la peste porcina africana. Sabíem que estava a Itàlia, sabíem que estava a França. Li demanem mesures, sobretot mesures preventives, que no pugui traspassar a altres zones de Catalunya. Penseu que els porcs senglars corren 40 quilòmetres al dia. Vull dir, d'un dia per l'altre poden estar en una altra zona. Vull dir, de Barcelona a Lleida, en un dia i mig estan. I és molt important prevenir i bloquejar aquella zona, sobretot.
Les noves infeccions pel virus de la sida a Catalunya es mantenen estables. L'any passat es van registrar 487 nous casos, segons el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i la sida de Catalunya. És un nombre similar als diagnòstics fets cada any des del 2019. L'Organització Mundial de la Salut promou enguany el lema «Zero morts per sida», el 2030. Avui és el Dia Mundial de la Sida i en volem parlar amb una de les veus expertes en la matèria, com és la doctora Eugènia Negredo, que és cap de VIH de la Fundació Lluita contra les Infeccions i de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Doctora Negredo, molt bon dia. Gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Aquestes gairebé 500 persones que cada any es diagnostiquen, que debuten, no?, amb la malaltia o amb el virus, i les 36.000 que ja viuen des de fa temps amb el virus, quina qualitat de vida tenen? Quina vida poden fer avui dia amb els tractaments que existeixen?
Bé, doncs gràcies als tractaments poden arribar a fer la vida com una persona que no té el virus, que no té la infecció. Per tant, si tu et tractes des d'un inici, des que et diagnostiquen de la infecció, l'esperança de vida ja és gairebé igual o igual a les persones que no tenen el virus, no? El problema és quan et diagnostiques tard, perquè hi ha un retard en el diagnòstic, no?
I com són els diagnòstics? Són tardants habitualment en el cas de la sida? Seria aquesta una de les principals problemàtiques que avui dia tenen les persones infectades, que quan se n'adonen o quan es detecta aquesta presència del virus ja és bastant tard, molt més endavant respecte al moment de la infecció?
Sí, aquí tenim dos tipus de persones, no?, que es diagnostiquen avui en dia. Serien aquells que es diagnostiquen aviat, quan s'han infectat, han tingut el virus fa poc. Aquestes persones comencen el tractament aviat i, per tant, la seva evolució és molt bona i, a més, evitant la transmissió del virus a altres persones, no? Mentre que aquelles que creiem que potser no és un col·lectiu tan típic com els homes que tenen sexe amb homes o els homes gais, com puguin ser les dones o com puguin ser els homes heterosexuals, els migrants o persones grans de més edat, amb aquestes persones no hi penses tant, elles mateixes no creuen que puguin portar el virus i, per tant, es diagnostiquen molt més tard. En aquests casos, la infecció ja, les defenses ja estan més baixes o inclús en alguns casos d'aquests, que arriben a ser el 50% dels nous diagnòstics avui en dia, alguns d'aquests inclús ja tenen el que en diem el SIDA, no?, que ja és una fase molt més avançada de la infecció.
Dèiem que enguany el lema del Dia Mundial de la SIDA és zero morts per SIDA el 2030. Avui dia encara hi ha morts i aquests morts són precisament els que es diagnostiquen massa tard?
Sí, en el nostre medi és, ja no és per res freqüent el veure morts per al tema del SIDA, però bé, haurien de ser zero, no? Per tant, sí que és molt important el fet de fer l'anàlisi, fer la serologia, no?, el test que en diem del VIH a totes aquelles persones que bueno, pensem que potser no són del col·lectiu típic, com pot ser els homes gais, però que també en algun moment, si tu has tingut relacions, es transmet per via sexual. Per tant, tots podríem tenir la infecció i estaria bé tastar més gent d'aquests col·lectius que no es fa per arribar a diagnòstics en unes fases menys avançades, no?
Doncs de prevenció hem parlat amb la doctora Eugènia Negredo, que és cap de VIH de la Fundació Lluita contra les Infeccions i també de l'Hospital Germans Trias i Pujol, coincidint avui amb aquest Dia Mundial de la Sida que se celebra cada any per l'1 de desembre. Doctora Negredo, molt bon dia i gràcies per haver-nos atès. Bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Passen ara 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí. A partir d'avui, circular per la zona de baixes emissions sense etiqueta ambiental ni autorització serà motiu de sanció a Reus, Terrassa i Sabadell. La secretària de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, Gina Montesinos, ha destacat fa uns minuts al Notícies en Xarxa els beneficis d'aquesta mesura que es va implantant progressivament a les ciutats del país.
A veure, nosaltres sempre hem estat a favor de les zones de baixes emissions i de qualsevol sistema que serveixi per no afectar tant a la butxaca de l'usuari i aquests ingressos que tenim de forma més extraordinària puguin servir com a finançament creuat amb el transport públic. Igual que hem defensat durant molt de temps doncs, peatge urbà, entre d'altres, creiem que aquest tipus d'iniciatives poden ser molt beneficioses.
A partir d'avui, el grup Atlas comença a operar com a distribuïdora elèctrica, substituint les funcions de l'elèctrica del Montsec a la Vall d'Àger. Substituirà l'elèctrica del Montsec, com dèiem, i amb els canvis, aquesta part del territori vol posar fi a una època de facturacions errònies, mala comunicació i nul manteniment de la xarxa. És una informació de Clarat Suar, des de Balaguer Televisió.
Els pobles de la Vall d'Àger deixen enrere una de les problemàtiques més grans en matèria d'energia. A partir de dilluns 1 de desembre, el grup Atlas començarà a operar com a distribuïdora elèctrica substituint les funcions de l'elèctrica del Montsec. Les facturacions errònies, la mala comunicació i el nul manteniment de la xarxa han anat provocant una situació generalitzada de descontentament al territori.
Està molt malament, tan malament que hi ha punts on hi ha perill, perill d'incendi, perill de caiguda, pals de la llum, que no són pals de la llum, sinó que són ferros que aguanten cables elèctrics. Vull dir, hi ha realment perill. I s'ha de fer una inversió important i que esperem que a partir d'aquest dia 1 doncs, anirem veient a poc.
La nova empresa ja va oferir una xerrada als veïns del poble per explicar els tempos i la feina que es durà a terme. Ara falta esperar que les problemàtiques es vagin solucionant i puguin tornar a la normalitat.
Falten 9 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. Gesta del Girona que deixa el Real Madrid sense el liderat de primera en favor del Barça.
Així és, els gironins van esgarrapar un empat a un davant els blancs a Montilivi. Unagi, al fil del descans, va obrir el marcador just després que el VAR anul·lés un gol a Mbappé. Ja a la segona meitat, el Real Madrid només va ser capaç d'empatar amb un gol de penal transformat pel mateix jugador francès. El punt sumat no permet als gironins sortir del descens, però els iguala la taula amb Osasuna, equip que marca la permanència. Mitchell destacava la bona feina de l'equip.
Per nosaltres és un gran punt, és la realitat. Hem fet un partit molt bo, sobretot, altra vegada, la primera part. Penso que hem sortit molt bé en la pilota contra un equip que pressiona a dalt i que no deixa, és van a l'home. I hem aconseguit superar aquesta pressió i arribar a camp rival.
L'empat dels blancs deixa líder en solitari el Barça amb 34 punts, un més que els de Xavi Alonso. Demà mateix els blaugranes posaran a prova aquesta primera posició amb el partit avançat de la jornada 19 contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Per aquest duel, Flick recuperarà De Jong, mentre que Araujo és dubte. L'uruguaià, que es va perdre el partit contra l'Alavés per un virus intestinal, encara no es va exercitar amb la resta de l'equip en l'últim entrenament. L'Espanyol ha sumat un nou triomf a la Lliga aquesta jornada. Ha superat el Celta Balaïdos per la mínima. Una diana de Quique García, la sortida d'un córner en el minut 86, ha donat els 3 punts als de Manolo González. És el 7è triomf dels blanquiblaus, que es mantenen 6ens en places europees amb 24 punts. Pol Lozano i Leandro Cabrera analitzen el bon moment de l'equip.
El míster al final ens inculca que cada setmana hem de tenir mentalitat guanyadora i que hem de lluitar pels 3 punts, independentment de que tinguem 24 o tinguem 50. Al final, lluitar cada setmana pels 3 punts, jo crec que ho estem fent i ens estan anant bé.
El equip hoy dio una gran muestra de futbol defensivo, porque fue un equipo muy solidario, defendimos muy bien, muy comprometido y bueno, las acciones que tuvimos creo que las supimos aprovechar.
Greu lesió d'Aitana Bonmatí. La de Sant Pere de Ribes s'ha fracturat el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola que prepara la final de la Nations League. La migcampista del Barça ha abandonat la concentració per passar proves mèdiques a Barcelona i començar la recuperació. Encara no hi ha una estimació del temps que haurà d'estar de baixa. L'aturada per seleccions també ha deixat la lesió de Quique Nazaret en Portugal. L'Espart Girona ha passat pàgina de la primera derrota a l'Eurolliga i ha recuperat la seva millor versió per aconseguir la setena victòria a la Lliga. Les gironines han superat de 22 punts l'Ensino de Lugo, 87 a 65. L'artífex del triomf, Mariam Koulibaly, amb 17 punts, 11 rebots, 3 assistències i un 31 de valoració. L'Uni va dominar d'inici a fi, va obrir forat el primer quart i van ampliant diferències a mesura que avançava el partit. El triomf manté les de Roberto Íñiguez, co-líders, amb 7 victòries i només una derrota. I també ha guanyat el Cadí la Seu per 63 a 75 a la pista del Guernica. Tercera victòria a la Lliga i segona consecutiva de les urgellenques, que van trencar el partit en un gran tercer quart. El parcial de 9 a 26 va canviar la dinàmica del duel. Sheily González, amb 21 punts, 8 rebots i 5 assistències, va ser la jugadora més destacada del partit. Aquesta victòria permet al Cadí situar-se 11è amb 3 victòries i 5 derrotes. La classificació encapçalada per l'Uni Girona.
Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
De l'àmbit de la cultura us expliquem que l'Ajuntament de la capital catalana impulsarà la creació de Narrar Barcelona, una residència d'escriptura internacional adreçada a autors llatinoamericans i dotada amb 80.000 euros. Així ho ha anunciat aquest diumenge l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, on la capital catalana n'és la ciutat convidada. Durant els propers dies, Barcelona desplegarà un ampli programa que comptarà amb una seixantena d'autors com Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Núria Cadenes o Carlota Gurt, així com també professionals del sector editorial. Tot plegat des del pavelló Barcelona, un espai de més de 1.000 metres quadrats i en forma de plaça. Tornem demà, que vagi bé, bon dilluns.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat,